Duros a quatre pessetes.
La invasió de Rússia a Ucraïna ha portat sancions econòmiques al país que dirigeix Vladimir Putin. Són moltes les empreses del nostre país que han decidit abandonar Rússia temporalment. Avui ens volem preguntar què passa amb els seus treballadors. Saludem a Tirso Gracia, soci de Galivier Legal. Tirso, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Quim.
Què passa amb aquests treballadors espanyols que treballaven a Rússia en empreses espanyoles, com pot ser, per exemple, Mango, que ha abandonat fa poc aquest país, i ha cessat la seva activitat en aquest país?
Mira, normalment aquests treballadors, que són mandos intermitjos o bé directius, són el que es diuen expatriats a Rússia, no? És a dir, persones que continuen cotitzant a Espanya, perquè té doncs, un empar, diguéssim, legal doncs, més entendible, de certa manera, i fan un contracte, diguéssim, d'expatriació amb la companyia i doncs, tenen uns acords. No? Primer de tot, s'hauria de veure quin és el document d'expatriació per saber si es recull d'alguna manera què passaria amb una situació de força major en la qual hi ha impossibilitat de prestar serveis a Rússia. Per tant, hauríem de veure en primer lloc aquest document d'expatriació. Si el document d'expatriació no diu res, doncs, bueno, l'empresa pot fer diverses qüestions. Primer de tot, una qüestió que passa i està passant, hi ha moltes empreses que han decidit continuar treballant a Rússia, d'acord? Això és una primera qüestió. Per tant, podria ser doncs, que aquest treballador doncs, vingués a Espanya o els treballadors vinguessin a Espanya i continuen dirigint la planta de Rússia assistència en remot, no? amb el teletreball. Això, aquesta és una possibilitat. El document d'expatriació amb un conveni que ja ha signat amb Rússia dura un màxim de 5 anys, amb el qual és una llarga estància, amb el qual diguéssim que són persones que han pogut desenvolupar doncs, una vida familiar, inclús familiar, i personal, doncs a Rússia. Val? Per tant, ells poden dir, escolta, és que nosaltres no volem tornar. No volem tornar. Mm-hmm. Molt bé, no volem tornar, però resulta que la nostra fàbrica doncs, està afectada per aquestes sancions dels nostres productes i això impossibilita doncs, la continuïtat del treball en allà. Doncs en aquell moment s'hauria de veure si és possible la repatriació, si no és possible la repatriació, i per tant, hi hauria diverses possibilitats.
Però, Tirso, ells perdrien el seu lloc de treball per el que està passant? Perquè, clar, cessa l'activitat de l'empresa a Rússia o depèn del contracte?
Aquí hi hauria una força major, seria un treballador que continua amb la legislació espanyola, per ser expatriat, hi hauria una força major que hi ha una impossibilitat, amb una causa, que és la guerra, i els són uns embargs, però hauria que afectar al centre de treball impossibilitat de produir, impossibilitat de vendre, etcètera. És a dir, l'important aquí és l'afectació. La força major seria l'afectació d'aquesta persona. I per tant, aquesta persona se l'hauria d'aplicar conforme a la legislació espanyola. Si el conveni d'expatriació no diu absolutament res, doncs se l'hauria d'aplicar com un treballador aquí, una força major, que es pot aplicar un ERTE.
Un ERTE és un expedient de regulació temporal d'ocupació, eh? Perquè recordem que en aquest cas abandona el país de manera temporal, o això és el que han dit.
Clar. Efectivament, Quim, és molt bona pregunta aquesta, perquè hauríem d'interpretar si això és una mida temporal o bé o és una mida, diguéssim, sine die. És a dir, la sanció, jo m'estic mirant el que diu les normatives de la Unió Europea respecte a les sancions, i no diu si és temporal, no diu si és durant X, no diu absolutament res, diu sinó que se li apliquen sancions. No? Clar, això obre la possibilitat d'interpretar també que és un cese permanent, i per tant aquest empleat haurien d'aplicar un despit objectiu motivat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, i aquest treballador seria sense ocupació.
Sense ocupació, però tindria atur espanyol, eh? No s'acolliria a les normes russes, sinó a la legislació espanyola, perquè, diguéssim, el seu contracte està lligat a la nostra legislació.
Efectivament. I, a més, ja dic, com sempre, mirant el document d'expatriació, signat amb ells, he interpretat si hi ha algo amb aquest document, què passaria amb la falta de possibilitat de treballar, continuar treballant amb aquest destí, que seria el destí de Rússia. No obstant, respecte a això hem de manifestar diverses coses, no? El govern rus té un real decret del dia dijous, dia 10 de març, que diu que qualsevol patent propietat d'un titular d'un país no amic es podrà utilitzar per part del govern rus. Ojo amb aquest tema, eh?
Això què significa?
Doncs vol dir, doncs, que, imagina, doncs, que una empresa com a Danone, per exemple, que és un país no amigo, ¿vale? Mm-hmm. És una companyia d'un doncs, país no amigo, i que també hi ha interessos, per exemple. Doncs, bé, les patents de Danone per fabricar els productes que siguin es podran considerar no vàlides per aquesta, dintre d'aquest país, dintre de Rússia, i per tant podrà fabricar el que fabriquen ells. Val? Uh-huh. Una altra qüestió molt important que diu el senyor Putin. El senyor Putin ha manifestat al seu govern, com a president, al seu govern, que les empreses que abandonin el país, d'acord amb la legislació russa, es podrà iniciar un procediment accelerat de quiebra contra aquesta empresa, administració externa, és a dir, administració per agafar-la russos, i nacionalització total de la companyia. Per tant, hi ha moltes companyies, per exemple, Danone, ho estan llegint, altres companyies com a Simon, que han decidit doncs, no abandonar el país. Pot ser. Perquè saben que si abandonen el país, això té una sèrie de conseqüències. I,
a nivell de patents i de cara al futur. Terzo, què passa, per exemple, amb aquests treballadors si tenen família? T'ho pregunto perquè l'habitatge, per exemple, o a l'escola dels nens, no? Tot això són mal de caps, uns canvis...
Mal de caps, efectivament. Mal de caps sí que realment això no està previst. Perquè la legislació laboral no preveu això. És a dir, què passarà amb aquest treballador? Però, bueno, si un treballador torna aquí, la expatriació, pues, ell s'encarregarà de donar-li escola als seus fills, no? És una qüestió familiar. No sé si el govern espanyol podria posar algun tipus de mires. Hi ha una cosa molt curiosa, que és que respecte a què passa amb els russos que estan treballant a Espanya. Recordem aquest famós iot que està aquí al port de Barcelona.
Aquí hi ha moltes persones d'origen rus que estan treballant aquí perquè fins ara el lligam dels dos països era molt estret a nivell econòmic i hi ha molts interessos.
Treballant a empreses russes a Espanya.
Què passa amb aquestes?
Què passa amb aquests senyors? Bueno, què passaria? Lògicament, com que hi ha una nacionalització d'aquests interessos russos a Espanya, el empresari passaria a ser el govern, d'acord?
El govern rus.
No, el govern espanyol.
Ah, el govern espanyol.
El govern espanyol, clar. Uh-huh. És a dir, embargament del iot aquest que està a Port de Barcelona, que segurament deu tenir doncs, 8, 9, 10 empleats de l'empresa russa, no? Perquè aquesta empresa nacionalitzada queda parat aquest iot al Port de Barcelona. Què passarà? El govern espanyol podrà interpretar que es tracta d'una qüestió temporal, conjuntural, i per tant podrà posar en marxa un ERTE, o bé podrà doncs, extingir els contractes per una raó objectiva. No? També hi ha una qüestió que hem de tenir en compte, que és que el govern podria posar en marxa els famosos els nous ERTEs de la reforma laboral, en el cas de es diu el mecanisme RED, que per la raó que diu la pròpia norma, no? Que és per causa econòmica derivada de la situació conjuntural d'alcance general. No? La guerra, efectivament, compleix aquest requisit i, per tant, l'Estat podria dir, escolta'm, apliquem un mecanisme RED que reculli totes aquestes circumstàncies. Els patriots que estiguin a Rússia, els russos que treballen a Espanya, i tant, no? El que no podria recollir, què passa amb els empleats russos que treballa a Rússia amb una empresa espanyola. Uh-huh. Què passarà aquí, no? És a dir, una empresa espanyola que té interessos de plantes o comerços a Rússia, com pot actuar? Pues, tindrà que actuar conforme a la legislació laboral russa. I, per tant, podrà aplicar diverses circumstàncies, no? La suspensió de l'activitat amb reducció de jornada o tiempo d'inactivitat, que ha de continuar pagant dos terços del salari, o com això, o bé en l'acomiadament objectiu, que no és una indemnització massa alta comparada amb la nostra, que pot ser una indemnització entre un mes i tres mesos. No per any treballat, sinó definitiu. És a dir, s'obren diverses possibilitats. No sé, jo penso que...
És també similar al que pot passar amb els treballadors russos que treballen en empreses espanyoles allà, no? Aquests sí que no s'estan acollint a la legislació espanyola, sinó a la russa.
A la russa, efectivament. I la russa, és a dir, té en compte que pot ser una situació de suspensió d'activitat, però, ui, no per fer de la sanció, sinó les conseqüències de la sanció dintre de la planta, dintre de l'activitat de la companyia. Escolta, doncs, si jo soc un comerç, doncs és que no ve ningú a comprar, per exemple. No? Uh-huh. És a dir, si una planta, doncs, escolta, és que no tenim subministre de material i, per tant, no podem continuar produint. És a dir, que és la conseqüència important des del punt de vista laboral i no la causa. I, per tant, bueno, això és això. Es podria aplicar reducció de jornada, si fos una activitat pagant 2/3 del salari, i després, o inclús l'acomiadament amb caràcter objectiu, amb un preavís de 2 mesos, hi ha un pagament màxim d'indemnització de 3 mesos.
Uh-huh. La veritat és que hi ha un altre cas, podem dir que curiós, és la caiguda de la moneda de Rússia, el ruble, ha caigut més d'un 40%, i sí. Això està fent que moltes empreses, doncs, si abans pagaven una nòmina, com són empreses que tenen interessos a fora i que la seva moneda, per exemple, és l'euro, puguin pagar dues. Això també fa que la cosa canviï allà, no? Perquè el sou...
Sí, això facilita que la companyia espanyola no abandoni Rússia. Això facilita
que no, i que no acomiadi la gent.
Que no acomiadi la gent, continua pagant, perquè efectivament, recordem el que hem dit al començament, acomiadar a la gent pot significar el que el senyor Putin ha manifestat al seu govern. Què podria suposar, com que és d'un país no amigo, una administració externa, una quiebra de la companyia i una nacionalització de les instal·lacions de la companyia espanyola. I molt probablement difícilment torni, el deixin tornar aquesta empresa espanyola a tenir interès en aquest país, perquè no ha sigut no s'ha comportat com un amic pels russos.
Mm-hmm. Doncs queda clar, anirem parlant, perquè són temes que interessen i que acaben afectant a moltes persones. Tirso Gràcia, soci i director de Galivier Legal, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Quim.